d'anar a veure a poc a poc.
Però, o sigui, per una peça que pugui arribar aquest mercat d'estiu al Madrid. Tu no te'n refies de...
No.
I després Bellingham, a veure com explota.
Sí. Sí, no?
Exacte, a Madrid es parla que jugaran potser 4-4-2, i aleshores jugaran Vinícius, Rodrigo, a dalt, i amb un quart migcampista que és Bellingham, d'aquest aquest mitja punta.
De fet, Ancelotti ha parlat sobre això, després crec que escoltarem un document, perquè ha parlat sobre això, sobre els canvis de sistema. Clar. Però vaja, estàvem parlant d'Iñigo, Marc.
No va dir que sort que Iñigo va dir que el Barça era millor que el Madrid, perquè ho havia acabat de dir el president, i si diu que no, ja tenim la...
L'únic que no ho ha dit és Araujo.
Araujo
no s'ha mullat.
Ha driblat. Bé, Íñigo, deixem que passin uns quants mesos i vegi que tot el que diu té més transcendència que l'Atlètic, i després ja veurem també què és el que acaba dient.
Que no se n'adoni, que està bé.
Que no se n'adoni.
Ens dona una miqueta
de titular.
Exacte,
sí.
De carn.
Tot això ho estem resumint perquè van ser titulars que va donar Íñigo Martínez el dia de la seva roda de premsa, però avui l'hem tornat a escoltar en unes declaracions més personals als mitjans del club. En aquesta entrevista el basc confessa qui ha estat per ell un model a seguir els últims anys, i us donem una pista. Per ben poc no compartiran vestidor al Barça, però sí que ho han fet a la selecció.
El Barcelona ha tenido grandísimos jugadores desde hace muchos años ya, pero en los últimos años creo que he tenido un referente que es ha sido compañero mío en la selección, que ha sido Sergio Busquets, que bueno, creo que representa él en todas las facetas lo que es el Barcelona.
Sergio Busquets com a referent, un Íñigo que també ha explicat que de petit els seus ídols eren els jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao, que era l'equip de la seva família, cosa que també haurà fet encara més gràcia als aficionats de la Real Societat, que és l'equip amb el qual va debutar primera.
Sí, té un historial de... Perquè a part va sortir, diguem-ne, de l'Atlètic Club fins i tot també, sortir amb crítiques de l'aficionat, tal, vaja, té una carrera...
Té personalitat.
Curiosa. Sí, sí. Què més ha dit? A veure...
En aquesta entrevista hem conegut també algunes curiositats, com per exemple que es defineix com una persona normal i corrent, que li encanten els tatuatges, i de fet l'últim que s'ha fet és el del gest com celebra els gols. No sé si la Marta, el Marc Cornet, el Marc Marbà, recorden com celebra els gols Íñigo Martínez, ho fa posant-se les mans al cap, una mà...
Ah, com el van presentar, no?
Correcte. Com el van presentar. I fent una ganyota. És una
dedicació...
El vídeo que feia així.
Posa...
No et va agradar el vídeo de Marta?
Som d'un club seriós.
Va, és la celebració de...
Això, per favor.
No, com celebraves tu els gols o no celebraves?
És que marcava molt.
Sí, home.
És veritat, és veritat. Doncs Íñigo, això és ràdio, per tant, doncs estan veient, però poseu-vos, vinga, que tothom us ho faci a casa, que es posi les mans al cap, amb el pols picant al cap, i fent una ganyota movent tots els dits. Bé, doncs el que explica Íñigo Martínez és... Per què celebra els gols així? És una dedicatòria per a algú molt especial. Ens descobreix la història en aquesta entrevista.
A raíz de hacer un poco bobadas en casa con las niñas y haciéndolas reír, pues bueno, salió esa celebración. En plan, era un poco vacile, pero en plan risas. Y joder, vi que era una celebración que no la hacía nadie y que podía quedar bien y que ellas pues desde la grada pues se sintieran un poco ostras, ¿no? Su padre pues aunque sean pequeñas ver haciendo esa celebración, pues la verdad que pensé que les gustaría.
La Marta Santandrit, ara, sentint Íñigo, era part de les nenes, tot això, ara que ha sigut mare.
Sí, sí, exacte.
I això, clar,
exacte.
Sí, que t'has Santandrit, Marta, una mica.
D'aquella manera.
No, està bé que celebri així, el significat té molt maco.
Sí,
però
no, eh?
La presentació no feia
falta. He sentit el Marc que deia que un defensa que ja sap com celebrar els gols, eh? T'he sentit, Marc, de
molts? Sí, per això, vull dir que em crida l'atenció, perquè els defenses normalment no fan gaire gols. Si és el cas d'Íñigo Martínez, però que pensi com ha de celebrar els gols és una aportació també extra pel Barça, no? Que la defensa, lamentablement, no sé, Araujo esporàdicament tampoc ha donat massa gols darrerament.
No, però sí que però ara tothom s'inventa aquest tipus de celebracions perquè són els temps que veig.
La fan camp de la Lliga, que està marcada ja ben gran.
Exacte. Què més d'Íñigo?
Res, simplement per acabar de remarcar una mica el que també com ha explicat la Marta, que avui s'ha entrenat al marge del grup perquè no ha pogut completar cap sessió amb els seus companys. De fet, no està previst que jugui en aquests partits als Estats Units. La previsió de l'estaf és que es pugui estrenar el Gamper el proper 8 d'agost. I això què obre la porta? Central esquerrà, digueu-me algun central esquerrà. Quin és l'únic central esquerrà que té Xavi la seva plantilla sense Íñigo Martínez?
Marcos, no?
Marcos, que no és ben bé un central pur. Clement Lenglet.
Ah, Clement Lenglet.
Clar, sense Íñigo, que segurament no jugarà, els únics centrals purs que li queden als Estats Units són Araujo, Christensen, Koundé, Eric i Lenglet. Veurem si juga Lenglet després de dos anys amb el Barça.
Lenglet, que segueix sense solucionar la seva... Vaja, sense solucionar. Sense...
Jo crec que... M'ha sorprès que hagi viatjat.
Sí, sí, és veritat, a mi no. També.
L'any passat no sé si va arribar a viatjar.
No.
Oi que no? És que just fa un mes o així, quan ens plantejàvem com seria aquesta pretemporada, dèiem, veurem si Xavi agafa alguns jugadors i els deixa descartats com va fer l'any passat, us en recordeu, l'Englet,
Riqui Puig,
exacte. I aquest any no, per exemple, amb l'Englet no ho ha fet.
Sí, sí.
No sé si també és una part de club per exposar-lo i poder-lo col·locar, entre cometes, sí, però no? Al final no ho ha fet.
Sí, pot ser una part d'estratègia, no?, de dir, ostres, que la gent es pensi que, entre cometes, compto amb ell, que potser és veritat, però... Que la gent pensi que conto amb ell, el poso a l'escaparate i a veure si sona la flauta i podem ingressar una mica o alliberar una fitxa, perquè al final...
Sí, sí, tenint en compte el joc del Tottenham també per aquí pel mig i tota la pesca. No crec que veiem a l'Englet jugant aquesta temporada al Barça, home, seria realment un gir de guió bastant espectacular. Avui, que, vaja, ara ja no, fa 5 minuts, que era 20 de juliol i fa exactament un any a una terrassa d'un hotel de Miami... passava que es presava a Robert Lewandowski. Tenim la salutació de Robert Lewandowski, l'escoltem.
Vitach V, FCB Barcelona. Well, Cinculler, Robert, Cestes, Slami.
Bon dia, moltes gràcies. Me llamo Robert, soy de Polonia, vivo en Barcelona.
Molt bé, fantàstic. Així es presentava Robert Lewandowski i era ja en la porta parlant en polonès, no?
Sí, perquè fa tot just un any Robert Lewandowski es presentava com a nou jugador del Barça. Podria explicar moltes coses, d'aquella presentació, però bé, acabem de començar l'etapa RAC1, deixem una miqueta de calma.
Sisplau.
No vols.
Ara m'escalfaré una mica.
Ara m'escalfaré una porta... M'escalfaré una mica, però ja ho heu vist, la porta en polonès, Lewandowski en castellà, al costat d'una piscina, Fort Lauderdale, Miami, 20 de juliol del 2022, fa un any, no sé si la recordeu, com va ser aquesta presentació.
Sí, una miqueta sòrdida, però sí que la recordem.
De fet, Robert Lewandowski va viure dues presentacions com a jugador del Barça. La segona potser va ser més recordada, al Camp Nou amb tota l'afició, però la primera va ser, com dèiem, fa tot just un any. Havia de ser a la Barça Academy de Miami, que estava a dues hores de l'hotel. Va fer mandra, en general, anar fins allà a fer la presentació i van dir, escolta, fem-ho a l'hotel.
Va ser millor la presentació de l'hotel que la del Camp Nou per alguns?
Home, no, perquè va fer molta calor, gairebé 40 graus en aquella terrassa. No, tampoc.
Aquell dia no. M'ho havia imaginat, jo tampoc.
Preci allà.
El que sí que us podem dir, pels que no ho recordeu...
Home, si algú pot acabar la piscina
claríssimament.
Clar, que el meu cop ha sigut tot un moment així. El que sí que va passar aquell dia és que es va muntar un petit escenari al costat de la piscina d'aquest hotel de concentració del Barça a Fort Lauderdale, si aquell dia ens arriben a dir que hi ha l'Inter de Miami, un any després, Messi, Sergio Busquets
i avui Jordi Alba, que ja ho va dir l'altre dia el senyor Mas, però el Jorge Mas, però avui s'ha fet oficial, sí.
Anàvem a explicar una mica com es va produir. Recordem que el Barça va anunciar un principi d'acord amb Robert Lewandowski 4 dies abans d'aquella presentació, però que encara faltava la revisió mèdica i signar el contracte. 2 dies després es va fer oficial i al final, doncs, el 20 de juliol es va presentar Robert Lewandowski, que ja deixava molt clares les seves intencions des d'aquell primer dia.
Un davanter sempre ha d'estar preparat per marcar gols, fer que l'equip guanyi el partit. Si marco i faig a l'equip guanyar el partit, és la millor solució. Estic molt feliç d'aquest nou repte. Sé que en el futbol has de tenir sempre gana i jo encara tinc gana. Per la meva mentalitat, sempre vull guanyar el partit, marcar gols. Estic en una bona situació ara.
Això és el que deia fa un any. Ara repassarem les dades del primer any de Lewandowski, però... El segon tren de temporada de Lewandowski no ha estat tampoc com el primer. Què espereu del segon any de Lewandowski?
Jo me l'espero com va començar l'any passat. Crec que per l'edat que té el Mundial, jo crec que li ha passat factura en la seva com estratègia o planificació física. Perquè recordeu com va començar l'any passat, que és que va ser... O sigui, és que va ser increïble. Recordo un gol contra el Valladolid de taló,
sí.
que jo el vaig veure en directe,
sí,
en el camp, i vaig pensar, ostres, ha rebotat, vaja, sí, goles ha fet, sí, ha sigut un rebot. Sí. I quan vaig arribar a casa, dic, no, que li ha donat de taló, i ha fotut un golaç. I aquell inici va ser molt per sobre el que ens esperàvem. No amb aquella superioritat, que era una mica a vegades fins i tot insultant, però amb una regularitat molt més alta que la que ha tingut en el segon tram. O sigui, entremig del que vam veure al principi i al final, però al final Lewandowski ha fet 30 gols aquest any. És que, vull dir, i tenint aquesta sensació que al final de temporada podria haver sigut millor. Vull dir, serà per mi referent en l'atac del Barça, pot repetir la xifra de 30 gols i amb això el Barça
i el segon tram sense el Mundial que tingui més regularitat en aquest sentit.
Marta. Sí, sí.
Sí, sí, a més em sembla un jugador que parlàvem abans de líders de capitans sense braçalet i a mi em sembla totalment un jugador d'aquest estil, no? Només la seva presència al camp li dona un plus a l'equip. És un golejador nat. Tot el que fa ho fa amb un sentit, no? Ell sap com desestabilitzar la defensa, sap com fer mal, sap on col·locar-se per arribar sempre o fica el peu o la punteta per fer gol. O sigui, jo crec que... Ostres... Espero que sigui Lewandowski de la primera part de la temporada l'any passat, perquè es donarà moltes alegries i ajuda molt a l'equip amb el seu caràcter, jo crec. La seva personalitat, sí. Ostres, jo crec que és molt important, sobretot de cara als joves, clar. Sí, de cara als joves, tenir un referent així a l'equip, que a més, jo crec que tothom s'ha adonat que aquest jugador ha vingut aquí a ser feliç. O sigui, jo el veig al camp i el veig feliç, no el veig patint, no el veig venint aquí per diners, no, jo veig un jugador veterà que ha vingut aquí a ser feliç, a portar la seva experiència i ajudar a créixer aquest club i els joves que venen de baix.
De fet, l'altre dia deia Gundogan, que havia parlat amb ell, jo estic de genial aquí, vull dir, realment la meva primera temporada, que tampoc ha estat allò, no, i que està molt bé, però que ha tingut la patacada de la Champions, que fa mal, i li diu a Gundogan que genial i que vingui cap aquí. Això també, també li va dir Gundogan. Sí,
a més, se li veu un noi supercampechano. Sí, l'altre dia vaig veure allà a Castelldefels i a uns nois amb la bici li deia però que per aquí no se va.
Sí?
Dic, ostres, és Lewandowski, saps?
Sí. Però ho vas veure tu? Vas veure?
Sí, jo estava allà.
Tu vas creuar per allà.
Estava allà, jo amb la nena, i anàvem tan tranquils, escolto un que diu, què feu amb la bici? Diu, que per aquí no se va. I era Lewandowski amb la dona, que venien de córrer a la platja.
Ah, sí?
I dic, bueno, pues nada, tranquil. Hòstia, que
bo. Ja mana Castelldefels i tot, eh?
Sí, supertranquil, eh?
Molt bé. Sí. Marc.
Jo suposo que, com que sóc el més gran de la taula, dissenteixo del tema de l'edat que deia Marc Marvà, eh?
Què ha dit de l'edat?
No, que després del Mundial, amb un jugador de la seva edat, que va notar... Jo crec que l'esclat de l'inici de temporada és lògic, perquè estava hiper-mega motivat. I jo, més que el tema de l'edat, després del Mundial, les lesions de Pedri i de Dembélé afecten el seu rendiment. És a dir, Lewandowski, tots el coneixem, és un gran rematador. No és un gran generador de jugades per si mateix, sinó que necessita més jugadors al seu voltant, digue-li Pedri, digue-li Dembélé, també Rafinha, que li generin aquestes ocasions. Jo crec que aquí també el rendiment negatiu de Lewandowski va coincidir amb les lesions de Pedri i de Dembélé, també amb el rendiment negatiu d'un Barça que va començar com un coet i que des de finals de gener, mitjans de febrer, va començar més o menys a patir en molts partits i en moltes jornades, no? Jo, aquesta seria la meva visió i espero, com a mínim, un any igual de bo, sobretot del primer tram de la temporada, que el que va tenir. Jo crec que l'arribada de Gundogan doncs suma també un futbolista més en aquesta capacitat d'oferir pilotes al jugador del Barça, no?
I amb això que diu el Marc, recordo una conversa amb gent del vestidor del Barça que fins i tot es plantejaven en la figura de Lewandowski el canvi de sistema. Recordem que el Barça canvia el sistema amb els quatre migcampistes i a l'inici de temporada en els dos extrems. Els dos extrems potser de manera inconscient havia beneficiat molt també el mateix joc de Lewandowski amb això que diu el Marc, on Lewandowski era el rematador a la punta de llança amb Rafinha i Dembélé. Recordo un partit al camp del Sevilla on Rafinha i Dembélé, el Barça sortint amb espai, sí. I Lewandowski sent, doncs això, determinant amb els altres dos extrems, no? I a l'hora de jugar amb quatre, en canvi recordo molt bons partits de Lewandowski en aquesta segona part de temporada, que diem que no va fer tants gols, però recordo partits on ell queia, o sigui, ell genera joc també, o no genera joc com feia Messi, que es feia la seva jugada, però és un jugador que s'associa de conya, això ho entén molt bé, se surt de la zona del nou molt bé, cau molt bé entre línies, i aleshores ajuda molt bé a l'equip en aquest nou rol de quatre migcampistes, però clar, no li beneficia tant perquè llavors no té a dos extrems que li estiguin donant pilotes tota l'estona, no? Llavors, a veure també amb això com serà en aquesta nova temporada.
Sí, sí.
Tinc una sèrie de dades preparades aquí a Lewandowski, i com estem parlant d'aquest tema, és l'única dada una mica negativa, i us la poso una mica sobre la taula també, 33 gols oficials Lewandowski, amb una dada que la vam explicar fa temps, i és curiosa. Des de Ronaldo no hi havia un jugador que en la seva primera temporada al Barça marqués més de 30 gols oficials. És a dir, hi ha hagut Rivaldo, hi ha hagut Eto'o...
Ni Luis Suárez.
Perquè, clar, és veritat que Suárez ja l'asterista que va començar l'octubre. Però és a dir, si posem en context, primer any que arribes al Barça i fas més de 30 gols, encara que et diguis Lewandowski. Per concretar una mica tots aquests apunts que deien, i molt interessant el que deia el Marc Cornet, perquè segurament sí que té influència les baixes de Pedri, sobretot a la part de dalt. Dels 33 gols, 18 abans del Mundial, en poc més de 2 mesos, i després del Mundial, 15... en 4 mesos.
Clar,
aquí tu pots plantejar de dues maneres.
Clar, ha baixat
el rendiment, o també, com deia el Marc, és que al final també, si els teus socis no estan al costat, doncs segurament això també pot influir.
Sí, sí, absolutament. I insistim, eh? Jo crec que, no sé, vull dir, no detecto a l'afició, evidentment, cap davallada en la confiança a Lewandowski, però... que està clar que Lewandowski, amb l'edat que té, necessitaria, diguem-ne, algú que l'ajudés a complimentar tots aquests gols, perquè això vam veure la temporada passada, que ningú més marcava gols a part de Lewandowski. Això és una evidència. I si Vitor Roque no arriba fins al juny de l'any que ve, i encara que arribi el gener, al nano tampoc se li pot demanar tots aquests gols, aquí veieu, diguem-ne, aportant una miqueta més de gols. Marta, començo per tu.
Oh, quina pregunta, Gràcies.
Et toquen les difícils, la primera, Marta?
A veure, a mi m'agradaria dir que han d'agafar importància jugadors com Pedri, com Gavi i com Ansu. Jo crec que són jugadors que sobretot Gavi i Pedri, arribant des de segona línia, associant-se amb Lewandowski, ho hem vist molts partits, no? que s'entenen molt bé. Lewandowski els ha donat moltes assistències. Ostres, perquè són molt intel·ligents, són jugadors molt intel·ligents que creen espais perquè els del darrere, que en aquest cas són doncs, aquests dos, Gavi i Pedri, fins i tot alguna vegada De Jong, no?, arribat en aquesta segona línia, aquests jugadors, per mi, són els que han de començar a marcar una miqueta de diferència perquè potser en aquesta trencadissa de trencar les defenses rivals és on ells poden fer mal, no? Llavors, se li ha de treure una miqueta la responsabilitat aquesta a Lewandowski de ficar tants gols, perquè al final s'ha de repartir. Rafinha jo crec que també va començar molt bé la temporada passada, després va fer un bajón, no sé, tampoc degut a què, però per mi és un jugador que també pot marcar les diferències i pot marcar més gols dels que ha marcat fins ara.
Més encara quan no hi ha un nou suplent.
Correcte.
Clar, hi ha Ferran, que podia interpretar aquest rol, però que no, es va quedar mitges tintes, no va acabar de... Hi ha Ansu, que sí que ho diu la Marta, però ha d'acabar de demostrar-ho. Vull dir, es necessiten molt més referents golejadors en aquest sentit.
I jo crec que això és un dels neguits de Xavi.
Sí.
I d'això ve... a la necessitat tan imperiosa de voler un mig centre. Per què? Perquè quan la Marta parla de Pedri, de Gavi, li has de sumar a Gundogan, li has de sumar a De Jong, i llavors els vol a prop de l'àrea, i si vols aquests jugadors a prop de l'àrea, necessites un mig centre més posicional que et pugui tancar. Jo confio molt en Gundogan, també, en aquesta, per sumar un altre nom en això, que no són jugadors, quan parlem de jugadors que puguin fer gols, no són els jugadors de davant, perquè jo... confiar en Ansu o en Ferran, confio més en que Pedri faci un pas endavant o Gundogan et pugui sumar. Recordem la temporada, dic de memòria, però la temporada del triplet de Luis Enrique, me'n vaig bastant enrere, però,
sí.
O la temporada següent, encara que no guanyes la Champions, Rakitic sempre et sumava 8, 9, 10, 11 gols en les millors temporades. Això, un mig centre, un interior amb arribada, és or, perquè hi ha dies que et donen punts.
Sí, Ansu, aquí jo crec que hauria de ser una figura, no tant des de la posició interior, sinó que bé, hauria de recuperar, no, Marc, aquest olfacte golejador i aportant no sé quina xifra de gols, però una xifra que aportés bastant a la faceta golejadora del Barça.
De fet, és que estem parlant de la segona temporada de Lewandowski, com serà, com ens l'imaginem, però jo crec que seria inclús més interessant o més important també incidir en que jugadors com Ansu, i Pedri jo crec que han de donar una passa endavant, no sí. només en la aportació ofensiva, en fer gols, sinó en la ingerència positiva que tinguin dins l'equip. Abans que parlàvem del tema dels capitans, doncs aquests joves jugadors han de donar una passa endavant i jo crec que aquí pot ser clau Gundogan, és a dir, un jugador que ve de guanyar-ho tot, un jugador amb l'experiència que té ell i que pugui doncs també mostrar aquesta necessitat de ser ambiciosos i també de fer gols, perquè jo crec que Gundogan arribant des de segona línia, jo me l'imagino així, molt, molt a prop de l'àrea, trepitjant
i Xavi també
pràcticament la... sí, 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 exacte, és que jo entenc si l'has fitxat és per això, no pas per posar-lo darrere, perquè Gundogan és encara més perillós trepitjant pràcticament l'àrea i podent assistir trencant línies i tot plegat, i llavors jo crec que aquí pot ser un bon referent, sobretot per Pedri. En el cas d'Ansu, jo crec que fins al desembre determinarà el seu futur, si el seu futur està a Can Barça, si no està a Can Barça, i jo crec que ha de ser així. El Barça, jo no crec que ens hauríem d'obsessionar en què un jugador fes tants gols, perquè potser és que estàvem mal acostumats amb el tema de Messi, però recordo que sí, amb Eto'o tenies un gran golejador, un gran nou, però els darrers anys, els millors Barces, tret de Messi, jo crec que l'aportació golejadora estava molt ben repartida. Jugadors com Rakitic, ho recordava el Marc, tenien una incidència clau en partits determinants. Jo crec que aquí és on, com deia, Gundogan, Pedris, Ansus, Rafinhas, Dembélés, doncs han d'aportar aquests 10-15 gols per temporada, que són els que d'alguna forma t'han de permetre intentar lluitar per com més títols millor. No?
Per tant, que això, l'he agafat uns quants apunts al doctor Molló, aquí a la redacció, i l'he agafat unes quantes dades que us les deixaré anar així directes, val? Perquè ara hem parlat de que Lewandowski potser la segona part de la temporada, Lewandowski en el seu primer any al Barça ha participat al 40% dels gols de l'equip. De 100 gols, 33 gols, 8 assistències.
Clar, és que és un animal.
Clar.
Continuem. Dels 33 gols, 13 han estat el primer per obrir la llauna, és a dir, pràcticament la meitat.
Això, el que et dona molts punts.
Són el primer.
Clar.
Únic jugador marcant totes les competicions, Lliga, Copa, Champions, Europa League i Supercopa. Va mullar a les 5. Jugador de camp més utilitzat en tota la temporada. Només Ter Stegen va sumar més minuts que ell. Gairebé 4.000 minuts en total, gairebé 3.000 a la Lliga.
És que ja en tinc 33 i veig que començo la pretemporada i ja,
i no,
ja no arribo al
doncs, doncs espera't amb
no
les últimes...
Començo l'agost i al maig no arribo.
Estem parlant que va fer un bajón a la segona volta, però què més volem?
I espereu que tinc les últimes 4, que no són tan tangibles, però que sobretot Marta toca aquest jugadora. Jugador de camp més cops titular, 45 en total, més fins i tot que qualsevol altre jugador defensa que poguessin sí. pensar. Una dada important, jugador de camp amb més partits completats sencers.
Bo.
És a dir, dels 45 partits que ha jugat com a titular, n'ha acabat 38. 38 sencers. Una altra dada, únic jugador que sempre que ha anat convocat ha jugat. És a dir, quan ha anat convocat ha tingut minuts. És fàcil, perquè ha estat titular sempre, tots els partits, menys un, al camp del Cádiz, que és la següent dada que va donar per acabar. Dels 46 partits que ha jugat, 45 com a titular, un com a suplent. És a dir, estem parlant porters a banda, jugador més utilitzat i amb més rendiment per Xavi.
Sí, sí.
Que està com un brau, eh?
Ara t'anava a dir, mira, l'edat és que és com el bon vi, Marc, vull dir, això a mesura que passen els anys encara millora. A veure què passa amb aquesta segona temporada de Lewandowski.
Jo crec farà més gols.
Farà més gols, molt bé.
No? 32?
Quants?
33.
33. 33. Però està gravat, Marc, ara, eh? O sigui, ara ja.
No, ja ho he dit.
No ets un hat-trick en el Getafe-Barça de la primera. No, clar, vull dir, és que què ha de fer si no Lewandowski? En fi, deixem de descansar el Marc Brau, que ha fotut una fanyada. Gràcies, Marc, bona nit.
Fins demà, que vagi bé.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Perquè volem explicar-vos una història que jo l'he trobat rellevant i que explica moltes coses del Barça actual. Demà passat, la matinada, perdó, de demà a dissabte, a les dues, debuta Lionel Messi amb l'Inter de Miami contra Cruz Azul. Avui, que s'ha fet oficial l'arribada de Jordi Alba, ja ho va fer oficial el bon home, el Jorge Mas, a la presentació de Messi, ho va dir així tal qual, però avui s'ha fet oficial. Amb Messi, a les portes d'un debut amb un altre club, quan ja fa dues temporades que no juga amb el Barça, hi ha una història molt interessant que han, diguem-ne, analitzat els companys de Sherpa Studio, entre els quals hi tenim el David Saura, a qui podem saludar ara. Hola, David, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit i gràcies per estar amb nosaltres. Molt ràpidament ho volem explicar, perquè jo crec que és bastant significatiu. Us heu fixat, David, en quines són les publicacions que han tingut més impacte aquesta temporada a l'Instagram oficial del Barça? I què és el que heu trobat, David?
Sí, hem analitzat totes les publicacions de temporada 22-23 d'Instagram del Barça i hem vist, doncs, que els posts que tenen més likes, els quatre primers, són contingut de Leo Messi. I si mirem els 10 primers, Messi ocupa 6 de les 10 primeres posicions.
Contingut de Leo Messi. Quines són aquestes... Ho tens a mà? Quines són aquestes publicacions?
Sí, aquí és evident, doncs, que el Mundial de Qatar té molt de pes i tots els continguts, les fotografies, algun vídeo que també va publicar el canal d'Instagram del Barça, són les que tenen més likes. La primera és una foto petonejant la Copa del Món, que està, em sembla que eren 6... gairebé 7 milions de likes. És el contingut més exitós, per dir-ho d'alguna manera, del canal d'Instagram del Barça de la temporada passada.
Encara, doncs, amb Messi. 22-23, eh? I fa dos o tres temporades que ja no juga al Barça.
Per tant, és inseparable la figura de Messi i el Barça, no?
Sí.
Sí, se suma també, doncs, a aquest, podríem dir-ne, no?, un efecte de nostàlgia, per dir-ho d'alguna manera, i vinculat també a l'alegria, doncs, que molts aficionats al Barça vam tenir quan l'Eva guanyar el Mundial, no? Mm. De fet, és també curiós que el compte d'Instagram del Barça va publicar més continguts de Leo després del Mundial que el propi PSG, que era el club on estava jugant Leo en aquella època. No? Des d'aquest punt de vista, jo crec que l'equip que gestionava la xarxa del Barça va estar hàbil, no?, per aprofitar un moment esportiu, sí, per fer-se el seu d'alguna manera i vincular-lo a un jugador format al Barça i que la seva trajectòria per tots els aficionats o per molts aficionats del futbol està vinculada al Barça.
Hàbil també, i per donar altes dosis de nostàlgia també als aficionats del Barça. També és veritat que en aquell moment algú podia pensar que en el segon estiu podria la cosa reconciliar-se. Finalment no ha estat així, i demà a les 2 de la matinada hi haurà aquest Inter Cruz Azul amb el qual debutarà Leo Messi. David, gràcies per explicar-nos aquesta història curiosa, que és molt interessant. Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada, bona nit.
Sereu dels que mirareu a l'Inter de Miami vosaltres demà, Marta, sí que t'hi quedaràs fins al final, o en els propers dies potser ja amb el Mundial i tot ets una feina de por, bueno, tots en general, però...
Sí, el veuré, no sé en quin moment, però el veuré, segur.
Però sou dels que, diguem-ne, ara Malva, Busquets, Messi...
Sí?
Sí?
I tant.
Jo només amb Messi ja fa patxoca.
Sí? Sí. Val.
A part, ara, avui sortia la possibilitat d'Iniesta, o sigui,
sí,
ho trobo,
sí.
O sigui, si jo m'hagués de retirar algun dia, ho faria així, no?, amb els
Home,
meus
sí,
amics,
clar,
a un lloc idíl·lic, cobrant un bon... O sigui, és un, com una... Si tu pares a pensar com a nivell personal,
sí,
Messi
sí,
ha fet exactament el que volia.
Sí, sí.
No?
Marc?
A veure...
No.
Quan negaven Busquets i Alba de que anirien a jugar a Miami, algú els creia realment.
Ah.
O sigui, jo crec que això està parlat i orquestat, sí, des de fa temps, no? És a dir, és que jo crec que amb els meus amics, ho deia el Marc, o sigui, si tu penses en un retir daurat, doncs compartir-ho amb aquelles persones amb qui has estat feliç, doncs que millor que això, i si les famílies a sobre també congenien, doncs evidentment pots seguir jugant, et paguen, vius en una ciutat on si tens calés, doncs ets el rei del mambo, em sembla perfecte. Dit això, jo no crec que vegi el partit, sí que veuré alguna cosa, però com que encara per aquí la muntanya tenim molt de temps lliure per anar amb la família por ahí, vull dir que desconnectaré una mica aquests dies del futbol, que no sigui estrictament Lliga o Barça, eh?
Ah, val, dic ara a veure per on sortirà, val, em sembla bé.
No, per cert, un detall,
sí,
em va cridar l'atenció ara que dèieu això de Messi, la fotografia on Víctor Roque firma el contracte amb el Barça, la cadira del costat, hi ha una samarreta del Barça amb el 10 de Messi.
Ah, sí? Ah, això no ho sabia.
No m'hi havia fixat.
Val.
Em va cridar l'atenció.
Sí,
o sigui,
sí,
una de les fotografies, no recordo quin diari, però
crec que és quan està firmant el contracte, o almenys hi ha una sèrie de papers, i recolzada en la cadira del costat on ell està assegut, hi ha una samarreta del Barça amb el 10 de Messi.
Doncs malauradament, fins a l'homenatge, crec que poca cosa veurem amb el 10 de Messi amb el Barça. A veure, per entrar cap de tertúlia, hola, Pol Rodríguez, bona nit.
Bona nit.
Un nom que mai sona als estius del mercat, que és Neymar. El brasiler ha confirmat, si serà una carpeta que obrirem i tancarem, que es queda al PSG.
Sí, ha aconseguit una entrevista al youtuber brasiler Casimiro Miguel, en què ha parlat de molts temes, també d'això que deies, de la seva continuïtat al Paris Saint-Germain. Diu que té contracte i fins ara ningú l'ha informat del contrari. També ha parlat del per què en un equip amb Messi i Mbappé no han aconseguit guanyar la Champions. Explica que tenien un equip molt fort, amb tres dels millors jugadors del món, això ho sabien, però reconeix que no van encaixar. En aquest punt també ha recordat, i aquí ha estat bastant hàbil, que els Galàctics del Madrid no van guanyar la Champions. I un dels fragments que més m'ha cridat l'atenció és quan parla de la relació entre l'afició del PSG i els jugadors. Això diu Neymar.
No, estic tranquil. Mais que...
Estic tranquil. Per molt que no hi hagi amor entre l'afició i els jugadors, jo em quedo amb amor o sense amor, però amb Neymar.
A ell és igual, ell el que vol és quedar-se, sí, s'està recuperant d'una greu lesió del turmell que l'ha tingut apartat els últims mesos de la temporada passada, i una anècdota divertida d'aquesta entrevista: Leo Messi està a la sopa de tots els temes, eh? En cas de tenir un fill, nen en aquest cas, aquest és el nom que li posaria el brasiler.
Messi.
Ah, però... per l'amor de Deus, cara. Vai se fora.
Lionel.
Molt bé, no. Lionel, fantàstic.
Quedava bastant clar la bona relació que tenen entre tots dos. I ara que parlem del Paris Saint-Germain, Neymar no estarà demà en el primer amistós que jugarà el nou Paris Saint-Germain de Luis Enrique, però sí que hi serà un altre dels noms que estarà sonant i molt aquest estiu, Kylian Mbappé, i a més amb el seu germà, Ethan Mbappé. Els dos van convocats.
Ah, sí? Quants anys té Ethan Mbappé?
16.
16 anys, molt bé. Uh-huh. 21 de juliol i encara no sabem res de Mbappé, però com que la Marta espera un fitxatge aquest estiu amb el Real Madrid, vés a saber... Anaves per aquí o no anaves per aquí?
No crec que sigui Mbappé, però jo crec que fitxaran algun...
Sí?
Sí. Ho necessiten, és que no... Aquesta posició els ha quedat molt fluixeta, mm-hmm, ara amb la sortida de Benzema.
Però bastant-se calés?
No, home, Mortarada no.
Yeah.
No l'alçada de Mbappé, que potser després acaba arribant amb Mbappé, però jo que ja estic tan cansada d'aquest nom.
Sí, jo no descarto.
No crec
jo
res.
No,
no ho acabo descartant, però ho veig complicat, eh?
Sí, sí, però... És que jo no descarto, que arribi.
Ara, Florentino m'ho puc esperar tot, eh?
Sí, no, no,
sí, sí, sí.
No, clar.
Sí, sí.
No descartem.
Veurem, tindrem temps de parlar amb Mbappé, no tenim cap tipus de dubte. Un minut per sobre, dos quarts d'una. Ho deixem aquí, senyor, senyora, gràcies. Bon debut, Marta, s'està còmode, s'està
perfecte,
bé?
Perfecte, sí.
Fantàstic,
sí, sí.
Molt bé. Doncs amb la Marta Corredera, que la seguirem escoltant aquí a RAC1, amb el Marc Marvà i amb el Marc Cornet. Que vagi bé per Llanes, eh, Cornet? Gaudeix de la muntanya.
Gràcies.
Bona nit
a tots tres.
Exacte, gaudeix tu, lladre, gaudeix, que ja s'està bé. Bona nit, Marta, que vagi bé.
Bona nit,
Dani.
Bona pausa i tornem.
Adéu.
RAC1. A l'estiu hi ha dues coses que no poden faltar. La cançó enganxosa que sona tots els dies i a totes hores, i la teva nova Honda SH125. No passis un altre estiu sense. Aquest mes, en comprar la teva SH125 i contractar Honda Plus, et regalem l'assegurança a tercers del primer any. Informa't de les condicions a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona, en aquest raconet del sofà gairebé no em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Aquest estiu, desconnecteu del bullici al 43è Festival de Torroella de Montgrí. Del 29 de juliol al 18 d'agost gaudireu plenament de la millor música clàssica.
Amb concerts de la Chamber Orchestra of Europe, Mark Padmore, Víkingur Olafsson, Maria del Mar Bonet amb l'arpeggiata, Marco Mazquida, Quartet Gerard Erika Grimaldi i Janine de Vic, entre d'altres.
Festival de Torroella de Montgrí, un clàssic que no et pots perdre. Informació i compra d'entrades a festivaldetorroella.cat.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Actualitzada,
més fàcil. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Minuts per sobre de dos quarts d'una, després de la tertúlia, la resta de la teca del dia. Parlem del Tour de França, que avui ha completat la 18a etapa. Això es va acabar, en queden 3, sense moviments a dalt de la classificació. Tot apunta que Jonas Vingegaard revalidarà el campionat i Pau Garcia, Tadej Pogacar, serà segon. Ara el focus està en veure qui els acompanyarà al tercer lloc del podi.
Efectivament, Vingegaard segueix mantenint els 7 minuts i mig de diferència amb Pogacar després de la punxada de l'eslové a l'etapa d'ahir, i per darrere situa el britànic Aaron Yates a 10 minuts del cap de cursa, i quart està Carlos Rodríguez a 12. Amb la 18a etapa acabada, hi ha 2 minuts entre Yates i Rodríguez. Per tant, encara està oberta la lluita per aquesta tercera plaça, sobretot tenint en compte que encara queden 3 etapes i una és de muntanya. Fora de la general, el guanyador avui ha estat el noruec Casper Asgreen, que s'ha acabat endurent l'etapa a l'esprint del final. Asgreen, que l'any passat va haver d'abandonar la meitat del Tour, no podia amagar la felicitat després de creuar la meta.
It means so much with the period I had.
Significa molt per mi després de l'any passat amb l'accident a Suïssa i havent d'abandonar el Tour. Des de llavors he recorregut un camí molt llarg i acabar-lo amb una victòria com aquesta és... En fi, vull dedicar-la a tothom qui m'ha ajudat aquest últim any.
Who helped me throughout the last year.
Demà, 19a etapa de Morans en muntanya, Poligny, començarà a un quart de dues i seran 173 quilòmetres de mitja muntanya.
Demà ho expliquem. Gràcies, Pau. Bona nit.
Bona nit.
De Fukuoka, avui 7a jornada de competició amb una bona i una mala notícia per la natació artística catalana. Pol.
Comencem per la bona. L'equip de natació artística s'ha classificat per la final de rutina lliure amb la segona millor marca a la preliminar. Un equip amb les catalanes Berta Ferreres, Marina Garcia, Txell Mas i Iris Tió. La final serà demà a 1:45 del migdia. La mala notícia és que el duet que formen la barcelonina Iris Tió i l'andalusa Elisa Osogina no s'han pogut classificar per la final del duet lliure. Han rebut 3 penalitzacions i han acabat penúltimes. Per tant, no podran repetir la medalla de bronze que van aconseguir en la rutina tècnica. En waterpolo, l'equip femení ha guanyat clarament el Kazakhstan 24-5. Amb aquest partit tanquen la fase de grups i segellen virtualment l'accés a vuitens de final. S'enfrontaran dissabte a França en aquesta ronda. I aigües obertes, en aigües obertes, el català Guillem Pujol, juntament amb els seus companys, han aconseguit la 8a posició a la final de relleu mixt.
És un mundial de natació que està duent moltíssimes medalles amb regús català, i avui tenim protagonista de luxe, el tu diràs. És català i ha guanyat la medalla d'or dels Mundials de Fukuoka de natació artística en solo lliures, en Denis González. Hola, Denis, com estàs? Bona nit.
Hola, molt bones.
De moment, en la teva primera participació, dues medalles i una d'or. El més evident i el que t'hem de preguntar, això t'ho esperaves, Denis, o no t'ho esperaves?
La veritat és que no, perquè buscàvem l'objectiu de guanyar medalla només i està sent pues, un molt bon Mundial, ja que vam començar amb la plata del duo mixta, guanyant a Xina, que era un dels objectius més xungos, ja que era molt difícil guanyar-los, però ho vam aconseguir i ara amb el solo a l'or, que ha sigut com molt lluitat, perquè he estat molt de temps, o sigui, porto molt de temps treballant-lo i de la semifinal a la final vaig canviar moltes coses per poder aconseguir l'or i ha sortit bé i estic super orgullós.
Sí, sí, i per, com per no estar-ho. I des d'aquí imagino tothom embogit, perquè clar, t'has hagut d'expulsar molt els nervis, no?
Sí, sí, super contents. A més, jo abans de competir estava tenia bastanta por. Tots confiaven en mi i em deien, segur que ho aconseguiràs. Confiem molt en tu, perquè tenia molta por, perquè justament de la semifinal a la final vaig canviar moltes coses i tenia molta por, però al final ha sortit bé i quan vaig aconseguir-ho em van dir ho sabia que ho aconseguiries i tots felicitant-me, òbviament, perquè és algo molt important i estic super orgullós d'haver-ho aconseguit.
Clar, és que són 19 anyets. No sé si tu mateix t'imaginaves que podia arribar això tan d'hora. I un es pot preguntar, en cauran més ara o no, Denis?
Jo, al final, pensem molt en aconseguir fer la rutina perfecta. Després, aconseguir o no les medalles vindran si han de venir. Al final, sí que estem super concentrats en el que ens queda i amb objectiu de guanyar més, perquè al final volem seguir aconseguint més èxits i la veritat és que molt treball darrere de tot això i a sobre d'aquest duo que és com de les més complicades que hi ha, però bueno, amb moltes ganes ja de competir, de demostrar que és el que som.
Clar, i això amb la lesió que vas tenir a principi d'any també, que suposo que vaja, també la tens present.
Sí, vaig tenir una lesió just abans d'anar a un dels campionats dels que hi havia. Va ser algo com molt inesperat perquè no va ser ni entrenant ni res, va ser a casa meva i va ser em va posar molt negatiu perquè tenia molts campionats per davant, molts seguits que sabia que em perdria, però quan vaig tornar més fort i amb moltes més ganes de seguir. O sigui que en realitat crec que és algo que m'ha ajudat a millorar mentalment, ja que són coses que poden passar i que havia de tenir en compte i agraït que no m'hagi passat ara, que podria haver passat més tard. O sigui que, en realitat, tot suma.
Sí, sí, només faltaria. Per cert, et trobes més còmode en solo o allò en duet? En quina modalitat et trobes més còmode?
Jo, és que a mi m'agrada molt més nedar els solos, però perquè és algo que és teu, que ho nedes tu per tu mateix i que estàs tu sola a la piscina omplint-la, però em poso molt més nerviós i em fa més por perquè haig de donar, o sigui, és com que no pares, però és que és totalment diferent el solo del duo. Jo crec que escolliria abans el duo, però pel simple fet de que el que guanyes i el que aconsegueixes ho comparteixes amb alguna persona i a mi és el que més m'agrada, poder compartir els moments i les emocions, diguéssim, amb una altra persona, que és, en aquest cas, la meva entrenadora i la meva companya de duo.
I a tot això, a veure, quin somni tens tu? Perquè ho has aconseguit quasi bé tot. Quin somni tens tu ara, Denis?
Sí, sí. O sigui, bueno, en realitat, ara ja puc tatxar un de la llista, ja que un dels meus somnis era un Mundial absolut i guanyar, o sigui, un or en un Mundial absolut, o sigui, que estic super orgullós d'haver-ho aconseguit, per això em vaig emocionar tant, perquè al final sempre ha sigut un dels meus somnis, però el més gran que tinc, òbviament, és de participar en unes Olimpiades i òbviament, seria, vamos, el millor poder aconseguir una medalla en unes Olimpiades.
Doncs, i només faltaria, estarem molt pendents l'any que ve a París del Denis i de la seva evolució, el Denis González, un campió del món i que és català, i que ens n'enorgullim molt i tant de bo també el podem veure en uns Jocs Olímpics guanyant una medalla. Gràcies, Denis, bona nit, una abraçada.
Moltes gràcies a tu, adeu.
I a l'Europeu d'Hoquei Patins de Sant Sadurní de Noia hi tenim el Miquel Pasqual. Hola, Miquel, bona nit.
Bona nit.
La selecció espanyola ha eliminat Alemanya per un contundent 5-0 als quarts de final.
Doncs el combinat espanyol, amb 10 catalans dels 11 convocats, afronta el duel de quarts sabent ser molt favorit contra Alemanya i ha comprat els pronòstics i s'han dut el partit per un molt plàcid 5-0 que s'ha quedat fins i tot curt per les nombroses aturades dels porters alemanys. El conjunt de Guillem Cabestany s'enfrontarà demà a les 9 a Itàlia en semifinals, només dos dies després de superar-la en l'últim partit de la fase de grups per 7-4. Després del partit, el seleccionador ha reconegut que Alemanya ha posant més resistència de la prevista i alerta que Itàlia mostrarà una cara diferent a la de la fase de grups.
Segurament Itàlia presentarà un altre caràcter, segurament una altra rotació de jugadors, per tant, esperem una Itàlia com està sent sempre, molt complicada de guanyar i sabem que haurem de fer-ho no com ahir, sinó bastant millor per dissabte estar a la final.
La selecció transalpina també ha complert amb els pronòstics i s'ha desfet d'Andorra per 4-1. L'altra semifinal, a 6:45, enfrontarà França i Portugal, tots dos també sortits del grup A, el dels favorits. França ha superat Suïssa per 5-0 i Portugal ha golejat Anglaterra per un escandalós 15-2.
Els favorits fent la feina a l'Europeu de Sant Sadurní d'Anoia, on està jugant la selecció espanyola ja a les semifinals. Veurem com acaba aquest campionat i si Espanya pot repetir títol amb farcit de catalans, entre els quals el seleccionador català com ho és Guillem Cabestany. I a l'Open britànic de golf ha començat l'últim major de la temporada, ha començat avui de fet amb un triple empat a la primera posició, Jaume.
Sí, triple empat entre el britànic Tommy Fleetwood, l'argentí Emiliano Grillo i el jugador amateur sud-africà Cristo Lampre, amb 5 cops sota el par del camp. A un cop hi ha 3 jugadors, un d'ells el donostiarra Adriano Taegui, que s'ha disfressat de John Ram en aquest primer dia. Ram ha fallat avui alguns pats que acostuma a embocar i ha estat 3 cops sobre el par del camp. De fet, hi ha pocs dels favorits entre els primers classificats després de la primera jornada. Pel que fa als catalans, Pablo Larrazábal és 48è amb un cop sobre el par del camp, mentre que Adrià Arnaus és penúltim amb 11 cops sobre el par del camp després d'un primer recorregut per oblidar. Demà, segona jornada del British, que s'allargarà fins diumenge.
Minuts i la una de la matinada hem repassat tot el bloc poliesportiu després de la tertúlia també a futbol i és moment de rematar la resta de l'actualitat del bàsquet, l'últim bàsquet en vena de la temporada 22-23. Hem fet un petit tastet al principi en Nikola Mirotić, però ara mateix arriba l'últim bàsquet en vena d'aquesta temporada.
Es guanya...
No, és la sintonia de bàsquet en vena. No tenim la sintonia de bàsquet en vena. Sí que tenim la sintonia de bàsquet en vena. Endavant la sintonia.
Bàsquet en vena. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away?
Entre la sintonia una mica més tard.
No passa res.
Home, clar, no
la vols canviar o la mantenim?
Ah, mira, això és un debat que hauràs de tenir. A veure, què?
Ah, no sé, que diguin els oients.
Ah, mira, hosti, això estaria bé. Braco, no?
Sí,
braco.
No voleu seguir amb Cheers o voleu que en busquem una de nova?
No sé. Increïble,
sí,
Cheers.
És la cinta de la sèrie de Cheers.
Sí.
Saps el perquè d'aquesta cinta?
No la sé.
És un homenatge als Celtics.
Ah, sí?
Sí. Ah. Saps qui va fer un cameo a Cheers?
Qui?
Kelly McHale.
Hòstia.
No sí, amb Ted Danson.
Has vist?
Sí, és veritat.
A veure, coses que han passat al món del bàsquet d'avui. Com havia de començar l'última secció si no era així? D'entrada, a veure, horaris, que això ens agrada. Agenda. Hem confirmat ja que Múrcia serà la seu de la Supercopa CB el 16 i 17 de setembre.
Aquesta no te l'esperaves,
eh? No. Avui és... Múrcia per aquí al mig.
Sí, avui és just una setmana després, o això és just una setmana després que s'acabi el Mundial, que recordem, a baixar la persiana, a l'altra punta de món, a les Filipines, el dia 10 de setembre. 16 i 17 de setembre, Supercopa CB a Múrcia, amb el Barça com a campió de Lliga, l'Unicaja com a campió de Copa, el Real Madrid com a campió de la Supercopa i el Múrcia com a anfitrió. S'ha de fer sorteig. Barça i Benicaja seran els caps de sèrie, Dani, d'aquesta edició de la Supercopa ACB. Les dates deixen molt poc espai a la Lliga Catalana. Compte, segons ha pogut saber RAC1, el divendres 22 comença la Lliga ACB 23-24 en una primera jornada que s'allargarà durant 3 dies. Divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24. La segona jornada tornarà a ser intersetmanal, com ja és tradició, i la següent setmana ja comença l'Eurocup, comença l'Eurolliga i comença tot el mambo de la temporada d'hivern. És probable que abans de dimarts en sapiguem alguna cosa de la Lliga Catalana, que aquest curs, recordem, la disputen 5 equips.
Sí.
Barça, Joventut, Girona, Manresa i Andorra. De fet, està programada una fase prèvia que jugarà, ja t'avanço, a Andorra la Vella d'aquesta Lliga Catalana. El que no sé és quan.
Clar.
Perquè realment està tot que, en fi, que ha tapat fins a...
5 equips de la Federació Catalana de Bàsquet que participen la temporada que ve a l'ACB, per això aquest format de la Lliga Catalana. Amb més notícies avui de Manresa, estem parlant molt del Camp Nou, però també hi ha una ampliació al Nou Congost. Ara ho tenim de la següent manera. El despatx barceloní Barceló Alenzó va ser el guanyador del concurs d'idees d'ampliació, reforma i millora del pavelló. I s'està en un moment en dues qüestions. La redacció del projecte i el seu finançament, que vull dir, parlem molt del finançament del Camp Nou, però hi ha altres equipaments que s'estan ampliant.
Molt més modestos, però sí, que també necessiten del seu finançament. T'haig de dir que la redacció del projecte, Dani, està encarregada. Falten encara 3 mesos per l'entrega del West, de l'estudi guanyador del concurs d'idees, però el batlle de la ciutat, Marc Eloi, n'ha donat ja algunes pistes. D'entrada, s'anivella tota la grada per darrere de les cistelles per arribar a un aforament de 5.600 persones, això ja ho sabíem, i on es donarà sobretot molta importància a la planta baixa del Nou Congost. Bàsicament es vol que tingui molta activitat durant tota la setmana i pugui fer un grapat de coses.
Es guanya en eficiència, en ordre, no? En organització i en una planta baixa, sobretot també, que pugui ser molt pública, que hi puguin passar moltes coses, que aquest pavelló bulli d'activitat tota la setmana, que la planta baixa del Congost pugui també ser un espai de trobada, cafeteria, restaurant, pugui haver-hi una botiga, museu, que permeti doncs, una interacció al llarg d'això, cada dia de l'any, no?
Altra cosa és el finançament. Uh-huh. Es preveu que les obres costin entre 6 i 8 milions d'euros. Fins que no es tingui el projecte final a la mà, no es podrà dir al detall quan costarà aquesta reforma i ampliació del Nou Congost. Marc Eloi ja ha avançat que la ciutat no es pot permetre aquesta despesa. En aquest sentit, el batlle ha explicat que pensa en repetir l'estratègia que van fer servir en el seu moment quan es va construir l'actual pavelló, que va ser trucar a les portes de la Generalitat, del Govern de l'Estat i de la Diputació de Barcelona, malgrat que s'estigui en comtessa electoral. I diu, és optimista a l'hora de recollir els fons.
Jo sóc dels que penso que quan hi ha projectes els diners surten. I per tant, el que cal és treballar, remengar-se, presentar projectes i a partir de tenir projectes, doncs, s'ha d'anar a trucar portes i convèncer la gent.
La raó és molt clara. Diu Marc Eloi que l'ampliació i la remodelació del Nou Congost és un projecte de país.
Quan el pavelló del Congost estigui ampliat tal com el plantegem, serà el quart, el cinquè, el sisè pavelló més gran públic de Catalunya. I, per tant, no juga un paper només com a ciutat, sinó que juga un paper de país. I aquí per aquí podran passar tota mena d'esdeveniments multitudinaris de 5, 6, 7 mil persones, no? Això ara mateix només es pot fer gairebé a l'àrea metropolitana.
Doncs estarem pendents d'aquesta, evidentment, ampliació del Nou Congost. En clau Barça, avui ens volem fixar amb un home, Michael Caicedo, que és una de les novetats també. Torna de la sessió a Granada i volem saber com li ha anat, Marc.
Doncs ha sigut tota la segona volta que ha estat per Andalusia, amb gairebé 5 punts i 3 rebots de mitjana. El seu millor partit van ser contra un rival directe, un partit contra el Fuenlabrada que li va donar molt bones sensacions al jugador de Lliçà. 15 punts, a més, amb la salvació a la butxaca en l'última jornada. Hem trucat el seu entrenador, en Pablo Pin, i diu a RAC1 que n'estan molt contents del seu rendiment.
Es que el resultado ha sido bueno. Nosotros buscábamos un jugador con frescura física, con que nos diera un poco de empuje, de energía, y yo creo que eso se ha demostrado en los partidos, ¿no? que lo ha hecho. O sea que para nosotros, la verdad que la experiencia con Michael ha sido buena.
I cal fer la lectura de com li ha anat al jugador, amb aspectes a millorar, però que li ha anat bé.
Sí, yo creo que la veo muy bien. También por otra, por una circunstancia que es conocer otra realidad o la realidad de lo que es la ACB saliendo de un gran club, ¿no? ¿No? Es decir, no todos los jugadores o no todos los clubes, pues tus compañeros son Nikola Mirotić o La Provitola, ¿no? O Satoransky, ¿no? Hay muchos jugadores de otros niveles y que tienen que trabajar mucho para mantenerse en la liga, ¿no? Y el conocer esa parte más humilde de la liga, yo creo que a los jugadores jóvenes les viene bien para valorar lo que tienen, que muchas veces los jugadores que salen de grandes clubes no, a veces no se dan cuenta, ¿no?
Pablo Pin ha explicat que està, o ha destacat sobretot el paper amb el joc sense pilota de Michael Caicedo, diu que ha de millorar d'ara endavant amb la presa de decisions.
Sí, bueno, yo creo que jugar con el balón, el tema de ser capaz de jugar con el balón en la mano, pero contra situaciones de defensa más agresiva, es algo que quizá tenga que dar un paso, ¿no? A tomar decisiones buenas con mucha presión defensiva. En defensa, un jugador que puede ayudar más, sobre todo, por ejemplo, en cosas de rebote, ¿no? De, como decimos mucho, de trabajo sucio, ¿no? Porque él a nivel físico es muy bueno y si da ese plus, de, por ejemplo, de ayuda en el rebote, de actividad defensiva, pues creo que todo eso le va a poner en otro nivel, porque físicamente tiene un talento que es muy bueno.
Encara un document més, Dani, de Granada, ens arriba, però en aquest cas no de Pablo Pin, ni relacionat amb el Barça, sinó relacionat amb la selecció catalana, amb Lluís Costa, convocat per sorpresa en aquest partit de dimarts contra l'Argentina. Ell mateix reconeix a RAC1 que no s'esperava estar en el roster definitiu de l'equip de Salva Maldonado.
Doncs la veritat que ha sigut una il·lusió molt gran i no m'ho esperava per res. De fet, vaig rebre la trucada i jo pensava que seria per anar a alguna visita d'un campus així. Quan em van dir que era per jugar amb la selecció, doncs va ser una alegria molt gran. Bueno, havia estat jo de petit a la mínima, infantil i a la cadet, i tornar ara a l'absoluta, doncs pot dir que és un somni fet realitat. I estic molt, molt content i em fa molta il·lusió representar Catalunya el proper dimarts 25 de juliol, la veritat.
El nou Congost, a 8:15, aquest partit és Catalunya-Argentina. De 9, 8:30, 8:15, correcte. Alguna cosa més, Marc, pendents de Ricky Rubio, per cert, sí. Amb aquest partit. Alguna
sí,
cosa
sí.
Més?
Sí, que avui hem sabut de la mort del pare del bàsquet croat, Mirko Novosel. Per què és important aquest home? Se considera un dels tres grans entrenadors del bàsquet iugoslau, juntament amb l'ex del Barça, Ranko Zeravica i Hasan Nikolić. Són noms que queden molt lluny, però que exerceixen una gran influència en la resta d'entrenadors que venen pel darrere. Aquests que et diré sí que et sonaran. Božidar Maković, Dušan Ivković, Svetislav Pesić, Zeljko Obradović o Duško Ivanović. Entre els hits de Mirko Novosel, or a l'Eurobàsquet del 73 a Barcelona, or als Jocs Olímpics de Moscou de 1980, o dues vegades campió d'Europa amb la Cibona de Zagreb, dirigint ni més ni menys que Dražen Petrović.
Home.
Fa algunes temporades, a RAC1, vam fer una sèrie de reportatges, que si ho recordes, es deien Una pilota a la motxilla. Una sèrie de viatges de jugadors i no jugadors catalans arreu del món amb històries de bàsquet particulars per explicar relacionades amb aquest esport. I una d'elles tenia a veure amb Víctor Mas, l'exàrbitre, i com la FIBA el va designar per primera vegada amb un partit en plena guerra dels Balcans l'any 1992. Connexió d'un vol Barcelona, Frankfurt, Zagreb, en plena guerra. Tenir recuperat un extracte perquè calculis o perquè calibris l'impacte de Mirko Novosel a Croàcia.
No saben segur si l'avió aterrarà a Zagreb o anirà a Ljubljana, que això durant el vol ho decidiran, però que no pateixi que allà hi haurà algú esperant-me. En un aeroport o en un altre hi haurà algú esperant-me per poder-me portar doncs, fins a l'hotel, fins al lloc que tingui d'anar.
A l'avió només tres persones, que per raons de força major es desplacen cap a la capital del nou país. En ple vol, el capità notifica als passatgers que finalment l'avió serà desviat cap a Ljubljana, capital d'un tercer país.
En allà m'estava esperant el Mirko Novosel. En aquella època era el ministre d'Esports. Jo pujo en el seu cotxe, enraonant, etc. Arribem a la frontera amb Croàcia, el cotxe hi fot la bandera, pom, i en allà tots quadrats, i nosaltres, bueno, sense parar, cap a dintre, i vam passar.
El problema va tenir Víctor Mas per sortir de Croàcia. Va arribar a l'aeroport, li miren el passaport, i escolti, vostè com ha entrat aquí? On t'heu visat? Diu que va quedar blanc. Va trucar a Novosel i...
li va solucionar.
I tot solucionat.
Doncs descansi en pau, Novosel, un dels mites del bàsquet croat. Gràcies, Mundet, bona nit.
Bona nit.
aquestes històries que ens porta en Mundet, tanquem el Tu diràs d'avui amb el Carles Rossell. Carles, bona nit.
Bona nit, Dani.
Amb les portades de demà, què diuen els diaris?
Uns diaris que, per exemple, obren amb futbol femení, és el cas de l'Esport, amb tres jugadores a la portada, Alexia Putellas, Jennifer Hermoso i Irene Paredes, i titulat ben gran, A por el Mundial. Recordem que Espanya debuta a 9:15 contra Costa Rica. Igual portada, la de l'AS, A por todas, molt semblant amb el debut d'Espanya i l'inici d'aquest Mundial femení. El Mundo Deportivo, que obre amb l'entrevista exclusiva a Carlos Sainz, i el seu titular és Mi prioritat és Ferrari. El pilot madrileny assegura que no es veu a cap altre lloc que a Ferrari, i també informació Barça, los chavales de Xavi, amb tots els jugadors del Barça Atlètic posant per les fotografies a aquesta gira dels Estats Units. I acabem amb el Marca, també entrevista exclusiva, en aquest cas a Tadej Pogacar. Ha sido una batalla preciosa con Vingegaard. Entrevista exclusiva al ciclista eslové, que ja sabem a 2 dies de que finalitzi el Tour.
Sí, sí, serà segon. Gràcies, Carles, bona nit.
Bona nit.
La una en punt, tocada just. Demà, molts més esports i més ràdio aquí, al Tu diràs, a partir de 11:15, amb en Jaume Molló i companyia, a la matinada de debut amb Messi. A veure si ho veiem o no ho veiem. Descanseu.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, és la una. Aquest divendres s'acaba la campanya electoral per les eleccions espanyoles del 23 de juliol i també és l'últim dia per entregar el vot per correu, després que de manera extraordinària s'hagi allargat el termini per fer-ho. En un principi havia d'acabar aquest dijous a les 10 de la nit, però la Junta Electoral ha permès de manera extraordinària que es pugui enviar fins a les 2 del migdia. Una mesura que ha demanat Correus davant del gran nombre de persones que encara no havia entregat el seu vot, i és que el nombre de peticions que hi ha hagut de vot per correu és tan elevat que ha fet que no tothom hagi pogut emetre-la. Aquesta, però, no és l'única decisió que ha pres la Junta Electoral. També ha avisat als electors que no poden anar a votar amb samarretes que portin el lema Que te vote chapote. L'organisme recorda que està prohibit portar propaganda electoral en el moment de votar. La JEC respon així a una consulta que li havia fet una comissaria provincial de Jaén després que s'hagin fet virals per les xarxes missatges que animaven els electors a portar-la. Més coses. Aquesta nit, The Weeknd ha protagonitzat l'últim gran concert de la temporada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El canadenc ha ofert un concert postapocalíptic farcit de llums, foc i projeccions que ha captivat les més de 55.000 persones del públic. Anem cap allà, Maria Cusó.
The Weeknd ha demostrat aquesta nit perquè és l'artista més popular del moment. És número 1 a Spotify i acumula més de 116 milions d'oients mensuals. El concert ha començat puntual, a 9:45, amb desenes de ballarins que, vestits amb túniques blanques, han fet una processó pel mig de la pista fins una lluna gegant que penjava al final de l'estadi. El cantant ha aparegut just després, també vestit de blanc i amb una màscara platejada, a ritme de Take My Breath, i ha convertit l'estadi en tota una festa amb temes com Sacrifice, Blinding Lights o Save Your Tears. Un espectacle de grans dimensions que ha intentat resumir l'angoixa vital que impregna els dos últims treballs de The Weeknd i que ha posat punt final a una temporada brillant de concerts a l'Estadi Olímpic.
Els professionals de la salut alerten que l'episodi de calor dels últims dies ha provocat un augment de pacients als hospitals amb problemes de salut derivats de les altes temperatures. Ho ha dit aquesta nit en una entrevista al 9C de RAC1 la doctora Elisenda Gómez Angelats, internista de l'àrea d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ara bé, també apuntava que encara és aviat per avaluar l'impacte de l'onada de calor d'aquesta setmana.
Un cert increment d'afluència sí que hi ha hagut, d'augment de l'afluència, al voltant d'un 10%, tot i que encara és d'hora per valorar l'impacte de que està tenint la calor en la gent, no?
De moment, però, els propers dies no es preveuen temperatures tan altes com les que hem tingut aquesta setmana. De fet, aquest divendres baixaran de 2 a 5 graus en àrees interiors de la meitat del nord del país. A banda, a la tarda i al vespre s'escaparan ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, a l'interior de les comarques de Girona i, de manera més dispersa, a l'interior de les de Barcelona. I un últim punt, perquè un nou incendi en una catenària de Rodalies ha deixat 8 ferits i una setantena de persones evacuades d'un tren de l'R12 entre Manresa i Calaf. Ha passat a 9:15 del vespre, quan el comboi Alcoi, que anava en direcció Cervera, s'ha hagut d'aturar entre dos túnels al terme municipal de Rasadell, al Bages, a causa de l'incendi. 9 dotacions dels bombers s'han desplaçat per apagar les flames i han dut els passatgers fins a l'estació de Rasadell. Allà els han atès dues dotacions del SEM. Arran de l'incident s'han hagut d'interrompre la circulació. I ara els esports amb Carles Ocell.
El Barça ja ha realitzat els primers entrenaments a Los Angeles i hem escoltat a Araujo, que s'ha referit a la possibilitat de ser triat com a capità del Barça.
Siempre es un orgullo, ¿no? Que se pueda dar esa posibilidad, pero no depende de mí, es algo que lo eligen los compañeros. También se respeta mucho el tema de los tiempos en el club, ¿no? ¿Quién tiene más tiempo? Y nada, yo me considero un líder, más allá de si llevo la cinta o no la cinta, yo soy un líder nato y creo que eso va a seguir así siempre.
A dos dies del seu primer partit amistós contra la Juventus, Iñigo Martínez i Valde no s'han exercitat per lesió i Koundé per indisposició. La selecció espanyola femenina de futbol s'estrenarà, millor dit, aquest divendres a 9:45 davant Costa Rica amb el dubte d'Alexia Putelles. També es disputaran aquesta matinada el Nigèria-Canadà, corresponent al grup B, i el Filipines-Suïssa del grup A. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial la rescissió del contracte de Nikola Mirotić. El club blaugrana ha comunicat als representants legals del jugador la decisió de fer efectiva la seva desvinculació i, per tant, el montenegrí ja és lliure per fitxar per un altre equip.
Doncs això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest últim cap de setmana del mes de maig, al Viatge Bé, us portarem fins al Festival de Senderisme dels Pirineus, a Andorra i també a la costa tropical de Granada. Veniu?
A RAC1. Tots som u. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Berga! Sí! Cornellà! Sí! Camp de l'Arpa! Sí! Calella! Sí! Tiana! Sí! Sant Andreu del Palomar! Sí! Montgat! Sí! Vallvidrera! Sí! Mercat Nou! Sí! La Sagrera! Sí! I Lisboa!
Benvinguts a la competència, en programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12:06. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Segons una investigació de la SER, l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, hauria desviat diners del club per despeses personals.
Bueno, escolta'm, prou ja, vull dir, prou, home, ja, prou.
Però què és vostè, el president, prou de què?
Prou de remenar el passat, ja és soci del Barça, també.
Bueno, sí, d'acord, molt bé.
Vull dir, però escolta'm, tots els directius de totes les grans empreses fan servir les targetes de crèdit de l'empresa per pagar-se pues, un dineret de negocis, per exemple.
Però no estem parlant d'això.
Escolta'm, si Bartomeu va pagar-se alguna calçotada, però en comptes de calçots va demanar llamar màntols.
Bueno.
Perquè la ceba li torna.
Sí, no, i l'animal no, eh?
Pues escolta'm, el llamant, tu quan has vist algú que li hagi sortit d'un àpat fotent-se un llamant, tu dius,
ai, em
torna. El llamant, no, el llamant, tu tal com te'l fots,
sí.
Ja et senta bé.
No, ja.
És la millor medicina.
Sí, home.
Un llamàntol ha fet banda volta i volta. Vull dir, escolta'm, un llamàntol té més omega-3 que un calçot, eh?
Bueno, sí. No he fet la comprovació mai.
És molt més sa, eh?
Bueno, molt bé. Doncs moltes gràcies, Jep, per aquesta
defensa. Però com podeu dir, com podeu pensar que Bartomeu va malversar els diners del Barça?
Home, aviam, perdona.
Va fitxar Douglas.
Sí, va fitxar Douglas.
Va fitxar Mateus Fernández.
Però això no és un vi. O sigui, va fitxar un vi.
Va fitxar Malcolm.
Malcolm.
Tots aquests, abans de fitxar pel Barça, no sabien ni que eren jugadors de futbol.
Ja, doncs, escolti.
Tot això al Bartomeu se li pot perdonar, tu.
Bueno,
escolta'm, tots els presidents del Barça han fitxat meninos de rua.
Sí.
Que convenientment dutxats.
i amb una dentadura postissa han passat per ser l'última sensació del futbol brasiler.
I fent un vídeo de jugades des de molt lluny.
No, res, gravat...
la càmera és molt lluny.
Gravat amb el mòbil.
Veus un nano com fent moltes retallades.
Tu ets un nen allà al Brasil i dius, mira, bueno, això sí que era bo.
De tota manera, el malbaratament de Josep Maria Bartomeu que denuncia la SER no tindria res a veure amb això.
No?
Ara ho explicarem amb més detalls.
Expliqueu però... bé, eh?
Bàsicament, segons diuen, feia servir una empresa paral·lela per pagar periodistes que li donaven suport. O sigui que no és tant...
Tota la calarada aquesta per pagar un periodista que...
Perquè et deixi bé, diguem.
Jo ja m'he perdut, però aquí el fallo del Bartomeu llavors és ser massa català.
Què vols dir ara?
Escolta'm, no sigueu tan catalans. Si heu de robar...
Sí.
Almenys que sigui per fer una cosa divertida, per gastar-te els calés amb festes i amb droga i alcohol...
I el que sigui.
Però per pagar un periodista...
Sí. Ara en parlarem, però...
Quina trista.
Sí, avui també és notícia de la calor, tot i que no hem arribat als rècords de dimarts...
Bueno, és que...
Un moment.
Bueno, és que el dimarts...
Sí,
gent aplaudint, eh?
Sí,
home, aplaudint la calor?
Aplaudint la calor i els crits.
Gent a qui li agrada la... Bueno, escolta, és que... Nenes, dimarts... Encara ens en recordem, eh?
De dimarts, sí.
Mira, adéu,
passarà la història dimarts, el dia de...
El gest és el d'aquesta senyora de primera fila, que és la mà al coll...
Sí, la mà al coll.
I fent que no. De dir, no, el dimarts...
Sí.
El dimarts va ser, bueno, és que el dimarts...
Sí.
No, és impossible de superar 45,4 graus de Figueres, eh?
Jo no m'hi jugaria...
45,4 graus, és que et fas a la Pepillot, ja, eh?
A la Pepillot i a la Pepitòria.
Impossible. Ho recordo que el Basté va rebre notes de veu de molts catalans. Sí. No sé si vau escoltar el programa ahir.
Sí.
Però els catalans no es posaven d'acord a l'hora de definir la calorada que van patir. Guaita.
39 graus que em marcava el cotxe i quan vaig baixar a Hostalric, que és a dir, 5 minuts amb cotxe, vaig notar un, com si tingués un una llar de foc al costat, com si tingués un bufador calent al costat.
Un bufador.
Anant en bicicleta al migdia, amb aquest vent tan calent de sud-oest que estava comentant, doncs notava com les còrdies, com els ulls, em cremaven a cada bafarada grossa, a cada ratxa
les
de vent.
Les còrnies cremant.
Insuportable, o sigui,
insuportable.
No podies estar fora, no semblava com si hi hagués un incendi a prop, o sigui,
incendi.
Horrorós, una calor sufocant.
Com l'infern.
Com si entrés en un infern.
En un infern.
No sé, un escalfor.
És un infern, un escalfor.
Com aquesta.
No? Increïble.
Treballo a Figueres i ahir tenia una reunió a la una.
Sí.
Jo treballo a prop de l'estació de l'AVE.
Sí.
Arribant...
Què et va passar?
Vomitant,
malsacant...
Bueno, la sensació que vaig tenir ahir era com respirar l'aire calent d'un secador de cabell directament a la boca. Realment era angoniós.
No hi ha res més calorós que t'entaforin un secador d'aire calent a la boca.
És com, realment... com va dir ahir la Noelia, és un monstru de tortures medievals,
sí,
eh?
Totalment, tot això, totalment. Doncs tot això és per allà per Figueres,
és que,
eh?
No, és que dimarts, no només a Figueres, a tot el país, era com si tot Catalunya fos un forno di pietra di casa di mama ricetta tradicional, eh?
Sí.
És
sí,
increïble.
Sí.
A Figueres tu tiraves una pizza a terra,
sí?
Una pizza congelada, i es feia sola.
Es feia sola, eh?
Catalunya, 7,5 milions de pizzaiolos, eh?
Ai, quin horror. Escolta, digueu-me que avui la calor afluixarà, perquè, escolta, si no, jo, és que no puc, eh?
Avui la calor afluixarà.
Com m'agrada que em mentiu només per fer-me contenta.
No,
mira, escolta'm,
no,
gràcies, eh?
Si li dic la veritat, avui fa menys calor, perquè clar...
Avui fa menys calor?
Home, el llistó ha quedat molt alt, vull dir que avui fa molta calor,
ah,
però
sí, em
fa
avui,
menys...
Avui fa menys calor?
Sí.
Eh? Ja fa la cara, la gent ja fa cara de que fa menys calor.
Home, sí que fa una mica
sí,
menys
sí,
calor.
Sí, tant, i tant. Avui he notat que fa més fresqueta. Sí, avui he anat a la Siberiana, que és la pelleteria aquesta Gran Via amb la Rambla, amb provar-me abrics de pell, del fred que fa avui, tu,
sí.
Escolta'm.
No dic que faci fred, dic que fa menys calor. Que ahir, perquè Déu-n'hi-do, que abans d'ahir, sobretot, perquè van ser dies de rècord.
Ja. D'acord? No fa calor, avui fa fresqueta.
És que no estic dient una cosa, és que hauria d'interpretar les meves paraules.
Sí,
no estic dient que no faci calor, estic dient que em fa menys.
Em fa menys, bueno, és igual, però menys. Si va fer 45 graus pràcticament i ara em fa 44, bueno, sí, fa menys calor.
Exacte, però...
Però fa calor!
És que no he dit que no faci calor.
És com si t'apuntessin amb un semàforo d'aquells, amb un secador a la boca.
Ah, ja ho sé, ja ho sé.
Home.
Avui també parlarem dels municipis més rics de Catalunya.
Sí, sabeu aquella llista que surt de tant en tant, dels municipis més rics de Catalunya? Doncs
sí,
una vegada
no
més...
Volen, no volen dir els pobres, perquè per pobres és sempre sota de
No, home, els pobres no.
Digue'm qualsevol poble pobre d'Espanya.
Salt, mira.
Salt, per... Salt, és Girona.
Ah, sí, Salt, és Girona.
Estic dient d'Espanya, Manel, per favor, eh?
No em sé cap poble d'Espanya.
Aquesta és l'actitud. Manel ja desconnectat. No només d'Espanya, sinó de TV3.
Ah, exacte.
Valgui la redundància.
Doncs una vegada més, Mata de Pere i Sant Cugat del Vallès lideren el rànquing. Tenim algú de Sant Cugat del Vallès, de Mata de Pere? No, home, evidentment, evidentment no venen fins a RAC1, aquesta gent.
S'estan quedant a la piscina, què tal?
Bon dia, Nani Fornell, sí, bon dia. Què et sembla aquesta llista? Mata de Pere i Sant Cugat del Vallès,
A veure, com...
Mata de Pere amb la E tancada,
Sí,
que després... No se us acudeixi ni Mata de Pere, perquè poden venir a assassinar-vos.
Sí, els quillos de Mata de Pere.
Tenim gent de Berga avui aquí.
De Berga, també.
De Berga, amb la I tancada, Sí. Bueno, escolta...
Què et passa, Nani?
Com podeu dir que el poble més ric és un poble on hi arriba el tren, no? Sant Cugat.
Sant Cugat del Vallès,
però... Si tu ets ric de debò, tu no deixes que arribin els trens. No, sí, històricament, només cal saber una mica d'història. El tren només porta malalties i gent que pensa que la seva vida tristíssima pot millorar. No.
Nani, sisplau.
Saps que hi ha gent que no pensa mai que la seva vida pot millorar?
Ah, sí?
Sí, senyor, som els rics de debò.
Els rics de debò ja no pots anar millor,
No pots anar millor. I si ets ric de debò, doncs la teva vida no pot millorar perquè no pot anar millor. Has tocat com la paret, no? Has arribat al cap del cap.
És el sostre de vidre.
Sí, però en aquest cas no és de vidre, en aquest cas és d'hort, no?
Sí, sí.
I no tens tren, tens una pista d'helicòpter al costat de la piscina, la piscina tan gran on el límit de l'aigua és l'horitzó.
Ah, molt bé.
Sí, la meva piscina és la prova que la Terra no és plana, no? O sigui, és una cosa molt petita al final de la piscina i quan...
És la boia.
Quan s'acosta, és més grossa. O sigui, no és que sigui una cosa petita que continua...